Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Obrim aquest butlletí de les 6 de la tarda parlant de la 19a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. Una vegada més, l'actualitat catalana ha marcat aquesta convocatòria dels Premis. El jurat, de manera excepcional, ha volgut fer una menció especial al programa Nadal a la presó, dedicat als presos polítics i les seves famílies, elaborat de manera voluntària i personal per a professionals de diferents emissores i difós per les xarxes i per més de 30 ràdios locals. S'ha fet palès que fer ràdio a casa nostra és, abans de res, una tasca vocacional de compromís social i manifestament solidària. La secretària de Ràdio Associació de Catalunya recordava els altres premis del món de la ràdio.
Menció de qualitat al FAR de Ràdio Arenys, Ràdio L'Escala, Canal Blau, La Cala Ràdio i Delta Ràdio, un espai d'actualitat sobre la Mediterrània que redescobreix el món mariner des dels diferents sectors implicats. Menció de qualitat a Llegir per Sentir, de Ràdio Vilafranca, de Vilafranca del Penedès, per divulgar la literatura infantil i juvenil d'una manera continuada i fomentar el coneixement de llibres, escriptors i il·lustradors. I el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local és per Connexió Local, un programa d'IB3 Ràdio de Palma, que aposta decididament per fer l'altaveu dels millors reportatges de les emissores locals de les illes, tot potenciant el seu coneixement, la varietat temàtica i els diferents punts de vista territorials.
Felicitats, doncs, a tots els companys de les emissores locals. En actualitat, el govern licitarà aquest proper mes d'abril l'ampliació de fins a 40.000 metres quadrats nous a l'aeroport de Lleida-Alguaire. Pere Gilart, amb un FM. Bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un projecte que suposarà una inversió d'entre 2 i 3 milions d'euros que es destinaran a ampliar la plataforma aeronàutica per tal que operin els avions i, per altra banda, també s'està estudiant habilitar 20.000 metres quadrats de l'aeroport que es destinarien a hangars per poder llogar-los. Així ho ha avançat el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, que va participar en una xerrada sobre l'aeroport a la Cambra de Comerç de Lleida organitzada pel Cercle d'Infraestructures aquest dissabte passat. L'ampliació forma part d'un pla que es vol dur a terme en els pròxims 2 o 3 anys i que té la intenció de promocionar l'aeroport de Lleida-Alguaire per atraure inversions. Actualment l'aeroport també fa de tour operador i escola de vol, dues funcions que corresponen a l'orientació estratègica de l'aeroport per ser plataforma industrial aeronàutica de Catalunya.
I acabem parlant del centre d'emergència per a menors migrats sense referents familiars que habilitarà la Generalitat a Sant Iscle de Colltort. Podria entrar en funcionament aquesta mateixa setmana. Roger Santaló, Olot Televisió, bona tarda.
Bona tarda. Més d'un centenar de veïns de Sant Feliu de Pallerols van participar ahir a la reunió informativa que va tenir lloc a la sala de Cales Hermanes. L'objectiu de la sessió era explicar tots els detalls sobre la propera obertura d'un centre d'emergència per a menors estrangers no acompanyats en una casa de colònies de Sant Iscle de Colltort i és preocupació que la iniciativa ha generat en els darrers dies al poble. Segons van explicar, el servei no és igual que el que es va obrir a l'agost a Maià de Montcal. La casa té capacitat per una trentena de nois, previsiblement d'entre 16 i 18 anys, provinents majoritàriament del Marroc o països subsaharians a la recerca d'un futur millor. Van assistir-hi Marta Casacoberta, directora territorial del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Nosaltres aquí el que començarem és a poder treballar amb ells, primer de tot avaluar en quin moment ens arriben, tant a nivell de salut, val? En quin nivell o en quin estat arriben a nivell també psicològic.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
I ara per berenar, què faríem per berenar? Què faríem per berenar? 6 de la tarda, què faríem per berenar? Ens entaulem o no ens entauleu? Són d'entaular-vos per berenar? Per què no? Diuen la gent dels dietistes diuen que no, que s'ha de ser algo com lleugeret. Una peça de fruita, una mica d'un làctic, un iogurt, una mica de formatge de Burgos. Però certament hi ha gent que prefereix entaular-se a l'hora de berenar i després fer un sopar més lleugeret. No ho sé, segurament si estiguéssim ara a Suècia, per exemple, ara començaríem a sopar. Que és una cosa que no ens entra al cap, però que al final haurem acabat
d'assimilar a la nostra vida. No tant sopar a les 6 de la tarda, però sí d'aquí un parell d'horetes, una horeta i mitja, dues horetes, pim, passar cap a la taula, sopar, i a partir d'aquí mirar de completar la jornada. Nosaltres estarem fins a les 7. Si enganxem el canvi horari, doncs fantàstic, i si no, doncs evidentment estarem amb tots vosaltres. Promovem, per exemple, un bon berenar d'arengades, que sempre ve de gust. Gràcies. Comencem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs amb el vent que fa i amb la meteorologia que tenim, no tant de pluges ni de res, però sí que aquest vent que ens explicaven des del Servei Meteorològic de Catalunya, que hi ha sobretot a l'Empordà i a la zona del Delta de l'Ebre, i que durarà al llarg de les properes hores, veurem si han pogut o no sortir les barques que estan, per exemple, a la zona de Cambrils. Daniel, ho podem saber, no?
A Cambrils normalment sempre surten, ja
sí,
ho sabem.
Sí, ja m'has explicat m'has que vosaltres fet... sou un microcosmos allà, no?
No sé si microcosmos, però gent prou valenta, i a més a Cambrils la veritat és que la zona encara està prou controladeta. T'anava a dir una cosa, sí. Que és que amb això que m'has dit per a berenar ara, jo no sé si m'apuntaria, Josep Maria.
No?
Jo, però per sopa sí.
Jo és que sempre em ve de gust, saps? És a dir, per sopa és això, i ja el que queda de dia amb qualsevol cosa ja passes, no?
Bueno, anem a preguntar si berenar o sopa al peix i marisc de Cambrils, com ha anat avui la llotja, la subhasta del peix amb la secretària de la confraria, la Clàudia Masdeu.
Clàudia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Clar, ara dèiem que vosaltres teniu una situació geogràfica privilegiada que us permet gairebé sortir a pescar sempre.
Sí, sí, entre, com dèieu també, que són tossuts i valents els pescadors de Cambrils, i que, a més, el temps doncs, ens afavoreix, estan una miqueta més resguardats del temps, i ser una zona en la que el vent no bufa tan fort com pot ser al nord de Catalunya o a Terres de l'Ebre, doncs, bueno, aprofitem aquests dos factors i sortim pràcticament tots els dies que podem.
Clàudia, anem a explicar una mica com ha començat la setmana, què és el que més s'està pescant als pescadors de Cambrils i a quin preu?
Doncs mira, aquesta setmana està despuntant una miqueta més el moll, que es mou amb un preu entre 7 i 9 euros al quilo, i els productes, així que aquesta setmana diria que s'estan venent millor, així com alguna altra setmana ha tret més la gamba blanca o així, aquesta setmana ens mouríem més guado i el déntol.
Mm-hmm. I a lluç, part de... Sí, digues.
Perdó, el lluç, a l'haver-hi més quantitat aquesta setmana, que està fent una miqueta més de bon temps per aquesta zona, per aquí Cambrils, sí que és veritat que el preu es manté i baixa una miqueta, eh?
I a part d'això, què més? Quin marisc és el que ara mateix més s'està capturant?
Bueno, a la nostra zona poquet marisc, la veritat. Et diria que les galeres encara aguanten. El preu, no sé si us en recordeu, que per la jornada us deia, mira, m'ha arribat a 12 euros al quilo, ara ja no passa gaire dels 9 euros. I això es nota, i sí que és veritat que encara aguanten, però cada vegada hi ha menys quantitat.
Uh-huh. I a nivell de preus, entenc que la temporada està prou estable. Ens deies que alguns, en funció de si es captura més o menys, doncs puja una miqueta el preu. Clar. Però satisfets en general dels preus?
Exacte, és una cosa que es nota molt, eh? Ja et dic, el 2017, per exemple, va ser un any que hi va haver molt poc lluç, i és que el preu s'agafava una tercera part del lluç del que es va agafar el 2018. Clar, evidentment, el preu es va notar molt, aquesta diferència, també. Que al final, més o menys, si tu acabes mirant al final de l'any, acaben quedant cap per mans, no? Però quan hi ha èpoques que el lluç puja menys, més o setmanes, o ja et dic doncs, que el bon temps afavoreix i per tant és més fàcil pescar més quantitat, clar, evidentment fa que el preu baixi. Però sí que és veritat que des que vam començar l'any els preus s'estan mantenint bastant. Ja et dic, és un bastant bon any de lluç, per tant el preu ha baixat una miqueta, però més o menys es va mantenint. Ho vam notar quan van començar la veda a la zona nord, i ho vam notar també quan van fer l'armada.
Yeah.
Així que, bueno, sí, diguéssim que està sent un any bastant estable.
Hosti, que bo el lluç, eh? Uau, saps?
Sí.
Ara, jo ara que... Amb en Daniel, que dèiem de berenar, Daniel? Ara un parell de trossets de lluç, no?
No m'importaria a mi, eh?
A més, sí?
I més cuinat des de una de les barques d'arrossegament, que no sé per què, però sempre el menjar té més bon gust.
I tant. A més, jo tinc un problema, ja us ho dic, jo sóc molt de patates fregides, d'aquesta, però no de bossa, sinó de les altres fetes. I sí. Això, ja sé que això és molt britànic, no ho faig perquè sigui britànic, sinó perquè tinc aquest paladar foradat, però a mi m'agrada el peix amb la patata fregida al costat, ho trobo deliciós, saps? És
sí,
una cosa boníssima. Bueno, és igual, Clàudia, tampoc, no? Ara ens estarem espullant.
I si és d'aquí, de la nostra costa, encara estarà.
Home, i tant. Bueno, si és català, ja a tope, saps? Que si no se m'enfada la resta.
Exacte, sí, em refereixo.
Si és català, ja és tema sí. Molt bé, Clàudia, doncs escolta'm, ja quedarem un dia tots plegats i fem aquí un menjar de pescador, un berenar sopar.
Està clar, sereu benvinguts.
Vinga, doncs, fem-ho així.
Vinga.
Que vagi bé, Clàudia, fins després.
A vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Clàudia Masdeu, secretària de la cofradia de Cambrils. Bueno, Daniel, anem fent, eh?
No ens discutirem, perquè vosaltres berenareu i jo m'ho quedo per esmorzar, que m'agrada més el peix aquells dies de bon esmorzar de plat.
Tu ets més de ciclista, ja veig, eh? Bueno, molt bé.
Sí.
Fins ara, Daniel. A reveure.
Fins ara, bona tarda.
Berador 2000 us ha ofert el preu del peix. Segueix la llum del far.
I molta atenció perquè he vist jo por ahí una fotografia i em sembla que tindrem demostració pràctica ara. Judit Castells, l'apartat de tradició. Avui volem parlar de tirant el rall. Què és això?
Doncs no ho sé, però tenim aquí els estudis de Ràdio Delta Polet, un deltebrenc molt implicat en conservar les tradicions del Delta de l'Ebre, que ara de seguida ens ho explica. Bona tarda, Polet, i benvingut.
Bona tarda.
Escolta'm, què és això de tirant el rall, va?
Què és lo de tirar el rall?
Sí.
Bueno, lo rall és un art mil·lenària que la van introduir los àrabs a Espanya. Quan ells dominaven mig món, van veure a la zona d'Indonèsia, al sud d'Àsia, que pescaven en una xarxa que la tiraven. És una xarxa que se tira, s'obri, cau en terra, en uns ploms, i atrapa els peixos, la recullen, los ploms van arrossegant per terra, fan com una espècie d'arrastre, i en una bossa que tenen arropleguen el peix. Arropleguen. Tirar és un art d'anar tirant i plegant. Tirant i plegant. Llavors, los àrabs, quan entren aquí a Espanya als 700 i pico, a les zones que es pareixien als llocs on ells havien vist utilitzar aquesta xarxa, lo van introduir. Estos llocs eren sobretot l'Albufera i lo Delta de l'Ebre. I aquí s'ha quedat com un art típica d'aquí.
I aquesta xarxa és molt gran?
Lo?
La xarxa, si és molt gran.
La xarxa tindrà una circunferència d'uns 4 metres, 3-4 metres, quan s'obri, sobre uns 3-4 metres.
Uh-huh.
Llavors se tira en forma centrífuga, d'una manera adequada a donar un aspecte de rotació centrífuga, els ploms se disparen, s'obrin, se necessita bastanta pràctica per obrir-lo bé, però una vegada se tira pràctica, és molt eficaç per a pescar en poca profunditat.
És a dir, se necessita més tècnica que no pas força?
Se necessita més tècnica que força, sí, més tècnica que força. Hi ha dones que tiren lo ratll, A Sant Jaume, no a Sant Jaume, a Amposta. Hi ha una dona a Amposta que va tirar-lo per allà a la zona dels Ullals i està una mica enfadada perquè per això necessita un permís especial i a vegades el permís no el renoven i a vegades fiquen molts de peros en quant al que ha de pescar, però sí, una dona a Amposta és una gran pescadora de ratll.
Molt bé, interessant saber-ho. Doncs aquest art de pesca s'usa actualment, tal com estàs comentant, Polet, i deies que s'usa en zones que no són gaire profundes, o sigui, per exemple, a la platja mateix.
A la platja es pot utilitzar. Aquí, normalment, al delta se tira als desguassos, a la bassa i a la platja, però sobretot als desguassos. Els desguassos, que hi ha molt de peix als desguassos de les... que quan surten del arrossal i comuniquen en les basses o les badies, allí hi ha molta pesca i de qualitat, i allí se pesca molt. També es pot pescar a la platja. Els desguassos se pesquen sobretot tenques i llissal, a la bassa tenques i llissal, i a la platja, a la mar, pot pescar llobarros i moixarres, sobretot aquí en aquesta zona. A altres puestos pesquen altres coses. A cada puesto pesquen el peix. El que no es pot pescar en el rall són anguiles. L'anguila està enclavada al fang i si no és en gamber o de nit quan surt, no es pot pescar l'anguila.
D'acord, i quan se llança el rall, de seguida se recull amb els peixos dintre? Com funciona això?
Sí, se tira, s'obre, marca un cercle dalt de l'aigua, se foren els ploms cauen baix i el peix que teòricament has cobert, si no és molt ràpid en fugir abans de que baixin els ploms, se queda. Llavors vas arrossegant i el peix el vas atrapant. Hi ha un peix que és el llobarro, que és molt astuto, i quan sent allò, paf, se queda en baix. I si no t'esperes una miqueteta, aquell torna a sortir, se queda pegat a terra i este li passa els ploms per damunt i se t'escapa. És molt astuto el llobarro. Llavors t'has d'esperar una miqueteta perquè ell se confia, surt, i llavors vas plegant-lo. Rall.
Vostè té molta experiència tirant el rall?
Bueno, jo tiro molt el rall, però no per a pescar. És una miqueteta com a qüestió de recuperació. Jo penso que el tirar el rall s'hauria d'ensenyar a tots els crios, hauria de ser una assignatura, i havíem d'establir, inclús jo vaig intentar institucionalitzar-lo com una forma de fer deport. Perquè té una rotació, un llançament, jo sóc tècnic de ports, té uns gestos molt, molt deportius, com el llançament de disco. Vas ensenyar a tirar. Llavors s'haurien de col·locar uns objectes i al tirar el rall tu l'havies d'agarrar els objectes i havies de puntuar en raó els objectes que atrapes i establir-lo com un deport. Per què això? Perquè nosaltres ara la pesca ara està totalment en mans del petroleo.
Sí?
Si s'acaba el petroleo, s'acaba la pesca. I ara hi ha les barques per anar a caçar els peixos. Les barques van totes en petroleo. Llavors, si passés algun conflicte i no hi hagués petroleo, no podríem pescar tenint el peix a la vora de la mar. Per tant, jo crec que és un tipus de pesca que, per si a cas, s'hauria d'ensenyar als crios. I mentrestant, perquè no pesquen, perquè, a més a més, lo rall ja no és normatives molt complicades i està prohibit utilitzar-lo, perquè és molt eficaç.
Sí.
Llavors, per almenys que sàpien utilitzar-lo, que els crios se divertisquen d'una altra manera fent punts o consigui, però que sàpien utilitzar-lo per quan convingui.
Escolta'm, i costa molt aprendre? És a dir, és més tècnic, és una tècnica complicada d'entendre?
Sí, bueno, aquí es tracta de motivar adequadament el que el tira. Si tu vas motivant-lo i tal, a base de pràctica. Se necessita pràctica per tirar-lo, eh? En pràctica se fa, però no és cap cosa complicada ni res. Només que se necessita practicar-ho una mica.
Bàsicament, anys d'anar-ho llançant, d'anar recollint... És poc selectiu, això sí. És a dir, pel que em dius, realment, un cop has tirat el rall, tot el que queda allà és recollit, va cap a dintre.
Sí, i llavors, però tenen en compte que això és l'art de pesca més ecològica que hi ha, perquè el que tu no necessites ho llances automàticament viu, sense destrossar-li la boca en cap ham ni en res.
Val.
Ho llances viu, viu i perfecte. És una miqueteta, és reina per un dia, perquè està fora, veu a la gent i tal, i en acabat se'l torna a l'aigua. I el que tu et quedes són els peixos grossos. I diuen que els peixos grossos són els que es mengen els menuts. Per tant, tu, en el rall, fas una selecció dels peixos més grossos. Els peixos que has de fer. I els altres els tornes a l'aigua, no li passa res. Hi ha puestos que utilitzen el rall per agarrar espècies invasores. Els vivers de camarons del Brasil van tirant el rall per atrapar uns peixos que els han entrat, que se'ls mitgen els camarons. El rall és d'una malla ampla, els camarons s'escapen i ells van atrapant els peixos en el rall.
Correcte. Escolta'm,
o sigui que tu pots establir la mida dels peixos en raó a l'amplitud de la malla.
si tan bo és i per què s'ha deixat de fer servir?
Ah, bueno, perquè la pesca professional no l'utilitza.
Val.
El no utilitzar-ho, la pesca professional, perquè és una cosa de poc a poc i tot això, no, prohibit. I com detrás d'això no hi ha cap fàbrica americana que faci canyes de fibra o anzuelos i tal, no hi ha cap pressió de cap multinacional detrás, no hi ha cap multinacional que ho conserva, ni hi ha, la pesca professional no hi interessa, d'un plomasso, prohibit.
Abans comentaves que estaria bé que els nens petits ho aprenguessin a llençar tirant el rai, encara que no fos per pescar. Vostè, en el seu cas, ho va aprendre de petit?
Jo ho aprenia quan mon pare feia la migdiada. O sigui, nosaltres havíem tret un herb, havíem posat en cultiu un herb a la vora de la bassa de la Parjola, Sant Jaume, i allí hi havia molt de peix, i el rall ho teníem sempre allí. Llavors, quan mon pare feia la migdiada, jo era jovenet, li agarrava el rall i el tirava, perquè ell no me'l deixava tirar perquè lo feia amb el vent, lo tirava molt amuntonat i no en sabia. Jo em vaig a dependre d'amagat de mon pare mentre ell feia la migdiada.
I després no se n'adonava que li passava algo al rall?
Bueno, jo penso que ell ho sabia, però els pares són molt astutos, però ja són els pares, i te diuen el que no pots fer, però te toleren que ho facis, així tens una mica furtiu, perquè saben que quan ho fas furtiu procures no abusar.
Que no se noti.
Escolta'm, i les xarxes del rall són xarxes específiques, per tant, eh? És a dir, pel que has explicat abans, són unes xarxes especialment fetes i dissenyades per fer aquest tipus de pesca.
Bueno, a veure, és una malla, que pot, sempre havia de ser de fil, però ara s'utilitza malla de nilon, que si tu la mires és una red pareuda a les de la pesca, el que passa que és més senzilla, no té que ser tan forta,
sí.
És una xarxa molt fineta, ara de nilon o de fil, en unes malles, depèn, poden ser més amples o menys, depenent del que vols pescar. Poden tindre un centímetre de... un quadrat d'un centímetre o de dos, van jugant en això.
T'ho deia perquè, clar, si és fàcil trobar-les o és complicat avui en dia, saps? És a dir, si és fàcil fer-te amb unes xarxes
no,
així...
Trobar un rall és molt difícil.
Val.
Perquè, a més, la gent que els fa són jubilats,
clar.
Lo fan, i com que tenen temor que es traguen la pensió per vendre un rall que fan ells, los fan d'amagat. Llavors, trobar un jubilat que et faci un rall és difícil.
Ja. És a dir, que s'està...
Jo em faig, Jo em faig.
No ho diguis, no ho diguis. que els tenim escoltant. Que els tenim escoltant. Però ho fas per afició. Tu ho fas per afició, eh?
No, jo no em faig. No em faig.
Ara.
Si no, no ho diria. El que passa que si algú ne vol un, busco la manera d'aconseguir-li, això sí.
D'acord. El rall és un art de pesca que es fa artesanalment, no?
Sí.
I quantes hores costa fer un rai?
Quantes hores? Depèn de lo ràpid que siguis. Això és lo de quant costa... Això són elements capitalistes. Abans no estava això. Abans se feia una cosa, se feia, i ja està. Quant costava? Depèn de les ganes de treballar que tinc, quan se secava la cosa? Depèn del temps que fas. O sigui, les coses se feien i perquè s'havien de fer. Però no estaven tan pendents dels dies i tot això. Ja. Això és un element nou que ha entrat al món del capitalisme, del corre, de la producció. Abans no existia això.
De fet, el rall era un tipus de pesca que s'utilitzava aquí baix al sud de Catalunya, a la zona del Delta de l'Ebre. No es va importar d'altres llocs? És a dir, no ho va provar?
Sí.
Sí, eh?
El rall se utilitza per tot el món.
Val.
O sigui, els àrabes ho van escampar per tot el... Bueno, els àrabes ho van escampar sobretot a Àfrica i Europa, i els espanyols ho van portar a Sud-amèrica, al Brasil, a Venezuela. Al Brasil han anat nosaltres a tirar el rall al Brasil,
sí.
I allà són uns artistes tirant el rall.
Ah, sí?
Però uns artistes, eh? I es fan... És l'únic puesto que han vist que tenen els ralls millors que els nostres. Perquè han anat a tirar el ratll a Gàmbia, a Tanzània, i allà són molt rudimentaris, els ralls. Però al Brasil no, al Brasil són obres d'art. A Brasil hi ha un poble que es diu Pipa, que és molt turístic, i el monument que tenen al mig de Pipa és un home en un ratll al coll.
Ah, sí?
Inclús allà, una de les, aquelles zones, pesquen associats en els delfins. La gent se fiquen a la platja i en un determinat moment els delfins acorralen els bancs de sardina contra la platja, els homes des de la platja tiren el rall i els delfins per dins, la sardina que vol davant caçant els sardins. O sigui, s'associen per a pescar delfins i homes.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, ara pensava, que trist, no?, que una cosa que és d'arreu del món i tal sigui tan desconeguda a casa nostra. És a dir, això que estem fent avui aquí probablement haurà estat un descobriment per molta gent.
A veure, nosaltres som els grans ignorants del que tenim. O sigui, som uns grans ignorants, eh? Mm. O sigui, no va de riure. Mira, jo treballo arròs de manera tradicional.
Sí.
Catalunya és tercera productora d'Europa... Sí. En arròs. Primera productora és Itàlia, segona Espanya i tercera productora Catalunya. Fa més arròs que França, més arròs que Grècia, més arròs que Portugal. I els catalans tenen un gran desconeixement del cultiu de l'arròs. Però enorme desconeixement, eh? I són, potser dels pocs productes en què són excedents els catalans, és en arròs.
Doncs quina tristor, Polet. Això ho hem de arreglar, això, eh? Ho hem de fer canviar d'alguna manera. Ah. Vale? Avui hem après del rall, ja em quedo amb alguna cosa. Ara aquest vespre li donaré dues voltes i ja buscaré algun jubilat que... No puc dir això. Molt bé, escolta'm. Polet, ha estat un plaer parlar amb tu aquesta tarda. Que vagi molt bé. Cuida't.
Gràcies.
Sé que has portat un rall a la ràdio, eh?
Sí, he portat un rall. Clar, et dic, aquesta noia m'ha fet una entrevista sobre el rall i no n'ha vist mai cap.
Ja, veus tu.
Perquè el vegués, eh?
Ara me l'ensenyarà a llençar.
Els ralls se porten sempre amagadet dins d'una bossa,
sí?
I allí entre a l'ocasió se tira, se torna a ficar a la bossa, lo peix a una altra bossa i ja està, i camí, que està prohibit.
Ara penjarem una foto a les xarxes socials. Gràcies, Polet, una abraçada, que vagi bé.
Gràcies.
Adéu. Normal. Així arribem gairebé a dos quarts.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 30 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre musical. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera.
Si ets princesa rosa...
La Carlota és una princesa tan rosa com totes les princeses, però s'avorreix moltíssim. A ella li agradaria caçar dracs, muntant globus o nedar lloms d'un dofí. Un espectacle per a tota la família.
Hola, Carlota!
Dissabte 30 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30%. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Aquells que em fèieu somiar. On sou? Cada cop que la veu se me'n va. No recordo el meu nom, no recordo les notes de pas. Tinc les ales en sang. Tots aquells que no tornaran. On van les promeses que es fan i es desfan? No respiro tranquil si no sé en qui puc confiar. Tinc les ales en sang.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Coneixent el mar i tot el que l'envolta a través dels ulls de les dones que tots els dimarts a aquesta hora ens acompanyen i que formen part d'aquesta història no explicada de la navegació i la mar i la informació marítima, no? Com diuen, les històries de mar les han escrit homes i, per tant, la dona, que ja ha participat, sempre ha quedat en un segon terme. I el que fem aquí és posar en relleu la bona feina i mirar-nos-ho des de l'òptica d'aquells, en aquest cas, d'aquelles que hi treballen i s'ho coneixen perquè és la seva feina i podríem dir que en el cas d'avui, com en molts altres casos, la seva passió. Ivan Fernández, avui tenim una convidada que segur que ens farà pensar i molt.
Doncs sí, avui coneixem, com bé dius, una nova dona de mar, en aquest cas una veterinària especialitzada en animals domèstics, però també en mamífers marins. De fet, assenyala que la seva debilitat són els cetacis i la seva protecció. Per aquest motiu, la Laura al marxa va començar a col·laborar amb l'associació Cetàcia i per això avui també volem conversar amb ella sobre la seva dedicació a l'educació per la protecció d'aquests ecosistemes marins. Laura, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, molt bona tarda, Ivan.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé. Molt
no
bé.
Sé si he explicat massa bé... Sí. Com t'endinses, no?, d'alguna manera, en el món del mar, però, en tot cas, per què decideixes començar a treballar pel mar i al mar, també?
Sí, doncs jo sempre he sigut una enamorada del mar, eh? Des de petita, des que tenia un anyet, ja estiuejava sempre a la platja, 3-4 mesos, i sempre he bussejat, he estat en contacte sempre amb el mar. Els animals m'agraden tots, però jo tinc una especial debilitat pels cetacis, no? Pels animals, els mamífers marins. I llavors, bueno, faré ja uns anys, bastants, uns 12 anyets, una amiga em va dir, escolta'm, vols venir a veure balenes i dofins a la costa catalana? I jo vaig dir, sí, home, com pot ser aquí? Jo pensava que t'havies d'anar a Canadà o t'havies d'anar als Estats Units. No, aquí es poden... I vaig anar un cap de setmana d'ensomni i vaig veure la segona balena més gran del món, el rorqual comú, que es pot veure ara mateix. L'estem veient passar, que està passant per la Mediterrània cap al mar de Ligúria. I arrel d'això vaig veure doncs, el comportament dels dofins que tenen en llibertat i evidentment ho vaig comparar amb el comportament que tenen els dofins en captivitat amb un delfinari, que jo havia anat amb un delfinari, el zoològic de Barcelona, i ja m'havien semblat molt tristos quan havia anat, però encara em van semblar més tristos quan vaig veure, no?, la diferència de comportament entre un lloc i l'altre.
De fet, com bé deies fa molts anys, no?, que lluites, que estàs lluitant per evitar que... Existeixi aquesta mena d'espais com són els delfinaris. De fet, també vas participar en aquestes pressions, en aquestes protestes que van aconseguir, no?, que d'alguna manera el delfinari del Zoo de Barcelona deixés de fer aquest tipus d'espectacles, perquè encara no està tancat, encara no ha tancat portes, però sí que ha deixat de fer espectacles amb dofins.
Exacte. Sí. Jo vaig estar en els grups de protesta davant del zoològic, però també vaig estar amb grups com, per exemple, el projecte Zoo 21, que bueno, van estar parlant amb l'Ajuntament i van estar pressionant. Vam fer una iniciativa ciutadana, vam portar a terme la primera iniciativa ciutadana que es va fer aquí a Barcelona, que és una recollida de signatures dels ciutadans empadronats a Barcelona per canviar el model del zoològic de Barcelona. I s'ha aconseguit un munt de signatures, milers de signatures, i ara això es portarà al Parlament.
No sé fins a quin punt és complicat, és difícil, no?, pressionar aquest tipus d'instal·lacions, com per exemple el zoo de Barcelona, tenint en compte que era un delfinari molt important. No sé si per la resta de delfinaris també és complicat el fet que puguin arribar a tancar.
Sí, és molt complicat. És molt complicat perquè partim de la base de que els delfinaris, en general, són empreses privades que es lucren amb el que és amb la tinença d'aquests dofins, no? Amb l'exhibició d'aquests dofins, amb els espectacles que fan, i llavors, com que es lucren d'això, o sigui, el seu negoci és aquest, evidentment, el tema de conservació, investigació i divulgació és una excusa que tenen que portar a terme, perquè legalment els exigeix la llei, però realment el que a ells els interessa és guanyar diners a costa d'això. Llavors, com que és el seu modus vivendi, és complicat fer-los tornar enrere, no?, en aquest aspecte.
Què tal, Laura? Molt, molt bona tarda. Ara llegia que, de fet, en aquest tipus de centres no se'ns explica ni un 5% de la realitat del que passa en aquests animals.
Exacte, Josep Maria, sí, és correcte. És a dir, la llei també diu que han d'educar i han de fer una mica de divulgació del que hi ha en els oceans, en els mars. I sí, el que fan és dir que el dofí té un nas per on respiren, que es diu espiracle, que no hem de llançar plàstics, que no hem de consumir plàstics. Tot això no és necessari. Tenir un dofí durant tota la vida tancat en una piscina perquè nosaltres ens conscienciem sobre això. És a dir, és molt, molt millor. Bueno, nosaltres, per exemple, des d'Associacions de Tàssia, el que fem són sortides per un projecte que tenim de fotoidentificació per trobar cetacis al mar, i concretament a la zona del Garraf, i llavors, un cop els tenim, els fotografiem, no els emprenyem en absolut. Ells venen, de fet, diumenge passat vam estar amb 7 famílies de dofins diferents, diferents famílies, vaja, i vam estar disfrutant, no? I llavors la gent se n'adona de que realment el seu hàbitat no és una piscina, sinó que és el mar, i ells neden cada dia fins i tot 100 quilòmetres diaris. Llavors, amb una piscina és torturar-los realment, és que és un estrès crònic que tenen, i això els comporta problemes físics i emocionals.
Per tant, entenc que... No, anava a dir que per tant, entenc que un dels principals problemes, no, dels delfinaris és que els animals tenen, doncs, un espai reduït. Tot es resumeix en això, no?, en un espai reduït dels dofins, o hi ha més encara?
Hi ha més encara, molt més. Els dofins tenen una vida emocional molt complexa. Són animals molt socials i que estan agrupats en famílies i en grups socials, no? I constantment això en els delfinaris se'ls està trencant. Un dofí marxa cap a un altre lloc, ve un altre de nou, aquest dofí realment parlen, entre cometes, idiomes, els dofins, és a dir, cada un té unes diferents maneres de comportar-se, de parlar, de caçar, inclús capturen diferents preses depenent d'on viuen. Clar, tot això els hi estem trencant contínuament. No és només el que és la necessitat que té etològica, la necessitat de comportament de nedar, sinó també la necessitat de relacions socials, no?, que també tenen.
Jo t'explico el que percebem i tu m'expliques el que els hi passa, vale?
Així,
crec que ho podem entendre. Tots hem vist imatges de dofins nedant al costat dels vaixells, vale? O fins i tot hem tingut potser la sort d'anar amb un vaixell i veure com els dofins, doncs, neden al nostre costat. S'entén que el dofí, i se sap que el dofí és un mamífer, per tant, proper a nosaltres, que viu en societat com nosaltres i que cuida de les cries com nosaltres, i a més té aquest rictus simpàtic, no?, que fa que sempre rigui, i llavors anem als dofinaris, no?, i llavors salten i juguen amb la pilota i els hi donen sardines o el que els hi donguin, i fan, obren la boca i fan veure que riuen, jajaja, i clar, tot això ho juntem en la nostra ment i tenim la percepció o tenim la certesa de que, doncs, són animals que, bueno, doncs, que estan contents amb nosaltres i feliços, i que quan viuen allà, doncs, ho estan fent la mar de bé i la mar de gust. Això és el que percebem. I ara em dius el que els hi passa.
Ho has explicat també, Josep Maria. La percepció que tenim és lògic, que tothom, la gent que va als delfinaris, no és que sigui gent molt dolenta que vol fer mal als dofins, és que es creuen, ens creiem, que allà estan molt bé. Tenen aquest fals somriure que deies tu, que és el rictus, la forma de la seva mandíbula, simplement, no és res més. Si veiem un dofí mort, veurem que té un somriure també. No és que estigui somrient, és que és la forma de la seva boca, simplement, no? Llavors, en els delfinaris s'encarreguen de disfressar molt bé aquest context, no? O sigui, posen música molt alta, que per cert, els dofins són molt sensibles als sorolls, posen música molt alta, fa que la gent aplaudeixi, fa que la gent inclús toqui de peus a la tarima. Tot això els estressa molt, eh? De fet, ja s'ha vist, s'ha comprovat, que els dofins, just abans d'un espectacle, comencen a fer estereotípies. Estereotípies són moviments que fan repetitius, com per controlar l'estrès, no? Llavors, està comprovadíssim que estan estressats ja abans de l'espectacle perquè saben el que vindrà, no? Llavors, jo comprenc, és absolutament lògic que la gent cregui que els dofinaris estan bé, però la realitat és una altra molt diferent. Exactament el que tu has dit. Són animals que cuiden molt de les cries, que els hi ensenyen, que es passen d'una generació a una altra tota la cultura que tenen, no? Clar, en els delfinaris, en moltes ocasions, es separa a cries de mares, no?, de femelles. I ja hi ha hagut alguns casos de femelles que després de separar-los, de treure'ls a les cries per enviar-los a un altre delfinari, doncs es passen setmanes ecolocalitzant, o sigui, fent sorolls per intentar trobar-los i deprimits, no? Es dona molt, bueno, i fent vocalitzacions també, dona realment molta pena totes aquestes situacions que els creem només nosaltres pel nostre interès.
Per tant, té efectes molt greus en la salut dels dofins. Imagino que afectacions que només es poden trobar en aquests espais i no pas al mar. O al mar també es troben aquests símptomes.
Sí, no, els símptomes d'estrès s'entenen, en el mar. En el mar, el problema, el gran problema també que tenim és que en el que és el mar els hem per causes antropogèniques, causes d'humans, no?, humanes, hem contaminat molt els oceans, tenim xarxes que estan matant dofins, hi ha moltes coses que estressen a l'animal en el mar, però clar, és casa seva, és a dir, el que hem de fer és cuidar de no que no hi hagin xarxes fantasma, per exemple, que maten molts dofins anualment, que no contaminem els mars, que no llancem plàstics, que no consumim plàstics, que és molt important. I sí, tot això, hi ha un estrès en el mar, en el seu hàbitat, està claríssim. Moltes vegades la majoria produïda per als humans, per l'acció humana. Però no té res a veure amb l'estrès de la captivitat, no té res a veure.
Clar, no trobarem, per exemple, dofins amb malalties com, per exemple, amb problemes de pell, vull dir.
Sí, en tenen problemes de pell, però no en tenen degut, per exemple, al tractament de les aigües, al fregament dels animals contra les parets de les piscines per estrès, per un estrès crònic que tenen, per avorriment, no ho trobarem això en el mar mai. O sigui, en el mar ells poden tenir, per exemple, baralles entre ells, però quan hi ha una baralla, el dofí que és atacat pot marxar i ja s'ha acabat el problema. En un dofinari no. En un dofinari, un dofí que surt més a un atac és cada dia, i moltes vegades s'han de separar aquests dofins. Llavors, els hi creen un estrès. Hi ha dofins que estan sols perquè no poden estar amb la resta de la família, bueno, del grup de dofins, perquè els ataquen quan els posen. Llavors, la soledat amb un dofí és brutal, també.
Hi ha dues qüestions. Mira, una l'avanço ara, lligat a això que explicaves. També és veritat que hi ha reportatges o hem vist documentals on s'explica que els dofins, contràriament al que molta gent pensa, són uns animals tremendament agressius i que fins i tot en alguns llocs del món són utilitzats per atacar altres espècies. Amb què ens quedem? Amb que són simpàtics o amb que són unes bèsties agressives?
A mi em resulten molt simpàtics. El que passa és que jo mai aniré al seu hàbitat a tocar-li els nassos. Bàsicament és això. És a dir, són depredadors, no ho oblidem. Són animals depredadors que el que fan és, com nosaltres, caçar per menjar. Però, clar, evidentment tenen el seu punt de simpatia i són molt... jo què sé, és que ara mateix m'està venint la imatge del diumenge en el vaixell, jo pujada a proa en el, i els dofins que estaven a proa m'estaven mirant, posant de costat i nedant al meu costat. És que és tan bonic això, sí. Vull dir, és que no té comparació, és a dir, estan...
No, dic, i com saps que no se't volien menjar, saps? Clar, saps? Jo és que
no, no vaig posar el peu, eh?
Ah, després però del sí que m'has dit, sí, jo ja flipo, sí, saps? No digues, digues.
Per exemple, per començar, no mengen humans, ah, és a dir, no estem dins de la seva dieta, això està clar. I després és això, eh? S'han donat casos ja, s'han descrit, molts casos a la mar, de dofins que han ajudat a humans, val? En situacions compromeses, en situacions de, per exemple, un tauró, sí, que ha anat, s'ha apropat a un humà, o de humans, que s'han desvanecido, és que ara no ho sé com es diu en català.
Desmaiat.
Sí, s'han desmaiat, per exemple, i els han pujat a superfície. Vull dir, s'han donat algunes... És a dir, no se'ls han menjat. El que passa és que sí que hem d'anar en compte, de fet, aquí a Espanya està prohibit nedar amb dofins, val? Al mar. I s'ha d'anar en compte perquè són grups socials que són molt territorials i depèn de l'espècie de dofí és més o menys, Però tu si et fiques dins del territori, et poses anar d'au a bussejar dins del territori d'uns dofins que no han vingut a veure't, sinó que tu has anat a envair el seu territori i estan amb cries o estan en període reproductiu, evidentment t'atacaran, O sigui, no són angelets, són animals depredadors i territorials.
Escolta'm, i ja ara que parlàvem dels taurons, hem parlat del dofinari del zoo, hem parlat dels dos que hi ha a Palafolls i Vilaseca, i l'aquàrium, perquè ningú en parla de l'aquàrium.
És una altra història, sí.
Però és una altra història igual que les altres o no?
Sí, és diferent, però també tenir certs animals que hi ha a l'aquàrium tancats també és molt contraproduent. Hi ha moltes morts d'animals, de taurons sobretot, animals que estan acostumats a fer migracions. No els pots tancar en una piscina, en una peixera en aquest cas. I sí, l'aquàrium també és. Hi ha algun moviment que ja està anant cap a això, cap a intentar prohibir els aquaris, els grans aquaris. Per exemple, un peix pallasso,
sí,
té un hàbitat molt més reduït i es pot aconseguir perfectament amb un bon espai d'aquari. Però un tauró, per exemple, martell, és una barbaritat tenir-lo engabiat.
En el cas, Laura, que aquests espais, l'aquàrium, delfinaris, acabessin tancant portes, què passaria amb aquests animals? Es poden tornar al mar sense problema o hi ha problemes el fet de tornar-los?
Sí, hi ha problemes. Realment, els dofins, per exemple, més o menys una tercera part, dos terceres parts, perdona, dels dofins que hi ha a tots els dofinaris d'Espanya, han nascut en captivitat. Per tant, les mares no els han ensenyat a caçar. I llavors, si els deixéssim anar, a part d'altres temes biològics que hi ha, que els hi jugarien en contra, però també, o sigui, es moririen de gana. És a dir, molt probablement hi ha alguns que, bueno, com amb qualsevol espècie, hi ha animals més intel·ligents o més espavilats i hi ha altres menys, no? Però si no els has ensenyat mai a caçar, i si a sobre... quan li ensenyes un peix viu no ho relacionen amb menjar, sinó que simplement se'l queden mirant i ja està, doncs realment tindrien greus problemes si els alliberéssim i els deixéssim anar i ja està. Ara sí que hi ha l'opció dels refugis, els santuaris, que és molt bona opció i que és el que s'hauria de fer.
En què consisteixen aquests santuaris?
Sí, són espècies de... Són trossos de mar acotats, no? Però bastant, bastant grans. I allà doncs, tenen tots els requeriments ambientals. Allà sí que tenen uns requeriments ambientals bons, no com a les piscines, no? I allà doncs, tenen tant el que és l'aigua amb la seva salinitat, la temperatura, sense tractar... sí, amb la contaminació que els hi hem generat nosaltres, sí, però almenys estan amb unes aigües que són realment seves. Tenen el que són les onades, el que són marees, tot això, també ho noten, cosa que en les piscines no. Altres espècies d'animals que tindrien, plantes, la sorra, és que és el seu hàbitat realment. El que passa és que seria una zona acotada, no seria una zona que ells poden anar i venir a on vulguin, no? Perquè es, normalment es despistarien i segurament acabarien morint, varant a algun lloc.
Laura, hem parlat de que tu ets experta en cetacis. Els cetacis en general són, o conceptualitzem, com les balenes. Els darrers mesos hem vist com apareixen balenes mortes sobretot amb gran quantitat de plàstics. Ho has anomenat tu fa una estona. Són la primera espècie realment molt afectada per tota aquesta contaminació de plàstic, les balenes?
No és l'única, no. Ni molt menys. Estan les tortugues, estan les aus marines, estan els peixos, estan les foques, per exemple, i estan els cetacis, estan les balenes i els dofins. De tot tipus, eh? Vull dir, nosaltres hem tingut moltes notícies des d'una anella d'una ampolla d'aigua que es posa en el bec d'un dofí i no li deixa obrir el bec i, per tant, es mora de gana, com, doncs, per exemple, aquests trossos de plàstics dels packs de begudes, de cervesa, de Coca-Cola, del que sigui. Ai, perdó, no es poten dir marques, de cervesa, del que sigui.
No, no, és igual.
Doncs, posat ofegats perquè això els hi ha constrenyit el coll i llavors acaben ofegant-se. Molts casos, i no només són els cetacis, no. Sí que és cert, el que tu deies és, són casos molt bèsties de balenes que tenen en el seu, se'ls hi han trobat en el seu estómac, tonelades de plàstics, no? De quan viatgen, doncs van menjant.
Suposo que tots ho coneixem, però no prenem consciència. És a dir, necessitem que gent com tu, no? O sembla que necessitem que gent com tu ens ho expliqui, perquè al final... suposo que a base de temps, no? A base d'anys, anem prenent consciència de realment la importància que té tot això que estàs explicant, és a dir, l'impacte que té la nostra vida en el medi marí.
Exacte, és que nosaltres consumim cada dia és molt de plàstic, no? Realment, les tonelades que es verteixen al mar anualment són tantes i es queden allà, o sigui, la majoria estan al fons del mar, no? D'aquests mars, però una petita part la veiem a superfície, però és que quan veiem tot allò, totes aquestes illes de plàstic que ens estan ensenyant per televisió,
sí.
Pensem que el 70-80% dels plàstics estan a sota. És a dir, que realment és una part molt petita. Estem contaminant, però és que no només es tracta de reciclar, també es tracta de no consumir. Perquè, per exemple, és que són detalls, no? Anem a una gran superfície i ens agafem un quilo de mandarines d'una bossa, ficades cada bossa individualment, o pelades i amb els packs aquests. Tot això és tremendo. Quan arribes a casa, tot això ho llences. És que és automàtic. Yeah. Llavors, són aquests plàstics d'utilitzar i llançar que no necessitem realment i hem d'aprendre d'una vegada a rebutjar aquests envasos i dir, jo això no ho compro perquè prefereixo comprar a la fruiteria, doncs un grapat de plàtans que no estigui embolicat en plàstic, per exemple.
I de la contaminació acústica, que n'hem parlat en el far alguna vegada i que no en som gent conscients. Jo em vaig sorprendre molt a principis de les primeres setmanes del programa quan m'explicaven que un vaixell que passa per Mallorca, per exemple, o per Eivissa, el seu so el pot escoltar un dofí o una balena nedant per davant de Vilanova.
Sí, exacte. Sí, la contaminació acústica també és un altre tipus de contaminació molt nociva, no?, per a aquests animals, pels cetacis. Pels cetacis i pels peixos també, però els cetacis tenen una sensibilitat especial cap als sons. I sí, de fet ja es veu que en estiu, que és quan més càrrega de vaixells turístics hi ha, els animals acostumen a fugir de les zones amb més circulació, no?
Ara parlant de delfinaris, del problema dels plàstics també, em ve una miqueta al cap el fet de que tot això no passaria si, per exemple, deixéssim d'anar als delfinaris a veure aquest tipus d'espectacle, com bé deies també, si deixem de consumir aquest tipus de plàstics, tot passa per consciència i per educar una cosa que vosaltres també feu des de l'associació.
Sí. Sí, sí, això nosaltres, a part de, dels projectes que tenim a, portem a terme, a part anem tant a escoles com a centres cívics, com a ports, a educar i conscienciar de tot això i a fer veure tot el que tenim a la mar, perquè quan coneixes alguna cosa aprens a estimar-lo, no?, i a respectar-lo. També hi ha, per exemple, un tema molt important, que és la normativa d'apropament a cetacis amb els vaixells. No podem apropar-nos de qualsevol manera a un cetaci, ni nosaltres ni ningú. Està prohibit apropar-se a una certa distància i només està permès en casos d'observacions de projectes, vaja, d'estudis, no? Sí que és cert que si et venen els dofins, evidentment tu no marxaràs corrents, però sí que has de reduir la velocitat en quan et venen els dofins per evitar, primer, la contaminació acústica de la que parlava Josep Maria i també el tema de fer-los mal amb l'hèlix, per exemple. Ja comencen a haver-hi hèlix ecològiques, també. Poc a poc, molt poc a poc, però comencem ja a fer coses per intentar no interferir a la vida d'aquests animals, no? Perquè nosaltres som els que estem realment immiscuint-nos en el seu hàbitat, no? Ficant-nos allà.
Doncs ja us he dit que avui aprendríem molt i el que ens ha quedat per aprendre i per preguntar-te, Laura, però en tot cas, escolta'm, realment hem pogut compartir la teva passió aquesta estona de la tarda.
Moltes gràcies.
Passió per cetacis. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat i seguirem treballant per aquest respecte pels dofins, per les balenes, en definitiva per tot el que viu al mar, que moltes vegades, com que no ho veiem, doncs ens pensem que no els afectem. I ho fem-hi molt, sense adonar-nos. Ha estat un plaer. Cuida't.
Igualment,
Cuida't fins després. A reveure. Doncs amb la Laura al marxa posem punt i final al programa d'avui. Hem estat parlant doncs, des de l'arribada d'espècies invasores a través dels vaixells a com afectem els cetacis en la nostra vida quotidiana. Demà més, a les 4, a la vostra ràdio local.
El Far, el programa...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBES?
Vine a l'UBES i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBES. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç diu l'escala i guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un dia que m'espera i les ganes de seguir. Que els dies no m'esperen, però jo vull pensar així. Vull fer-m'ho venir bé, tinc ganes de creure en mi i dir-te que t'estic. t'estimo sense saber qui ets i recordar-ho sempre per si no passa més.
Bona tarda, són les 7.